Bon dia. Novament tornem a estar al programa tal com érem per a tornar a donar una mirada al passat, per a poder observar més detalladament la vida de les persones més grans del nostre poble. I és que sense aquella generació de joves emprenedors que en un passat dominaven la situació, avui dia viuríem en un món completament diferent. Seria un espai de temps que no podríem reconèixer. Seria com viure en una altra història. I sobretot no podríem agrair a les persones més grans el que feren el seu temps amb grans dosis de valentia i empenta. I és que nosaltres, els joves, estem ansiosos de conèixer la seva forma de vida, les seves inquietuds, les relacions que els uneixen. En el nostre programa ja hem tingut nombrosos convidats que ens han explicat el bon record que tenen dels seus mestres, els oficis de peixater i de brodadora, la matança, el món de l'acordió, els jocs d'abans, la migració, les caramelles, la música, el cinema, l'ofici de matalasser, el món de la poesia, la residència d'avis, l'afició als ocells. I avui dia, 2 de desembre de 2001, des de la veu de Navàs, tindrem una entrevista amb Elvira Molgosa Butxaca, més coneguda com l'Elvireta de Cal del Llaure, que ens explicarà la seva vida com a dona treballadora i com a dona de la tercera edat. Aprofitant les converses amb les persones més grans, els joves podem anar ampliant els nostres coneixements, a mesura que cada vegada aconseguim ser més afortunats davant el futur, perquè el podem afrontar amb més facilitat i personalitat, i així evitar caure en paranys dolorosos. També, conversant amb les persones més grans del poble, descobrim que la seva joventut i la nostra estan basades en dos mons completament diferents, però nosaltres intentem aprofundir en les seves paraules i imaginar-nos com era el món de llavors, i de seguit ens n'adonem que si no hagués estat per l'enorme tasca que van realitzar al seu temps, avui en dia les coses continuarien iguals. I aquest canvi ha estat possible gràcies a la seva dedicació, la seva entrega i la seva perseverança. I abans d'introduir-nos plenament al programa d'avui, on el tema principal girarà entorn de la vida de l'Elvireta Molgosa com a navassenca treballadora, escoltarem atentament el tema que ens acompanya sense falta cada diumenge, encapçalant el nostre programa tal com era. I ara tot seguit comencem amb la nostra entrevista. Bon dia, Elvireta.
Bon dia, bon diumenge i gràcies per haver-me invitat en aquest programa en el qual li desitjo molt temps de llarga durada i molts invitats, ja que explicar la nostra vida, les nostres vivències, és el fruit de l'experiència, i llavors vosaltres els joves hi teniu un mirall on reflectiu-vos. Bon diumenge a tot Navàs, a tots els radioescoltes, i endavant.
Elvireta, a quina edat es va posar a treballar?
Elisabet, jo, com marcava l'època, totes les èpoques tenen la seva sintonia, doncs em vaig posar a treballar a 14 anys i vaig entrar a treballar a Filatures Forcades, o sigui, conegut com a Castellet, que és una empresa de filats que hi havia, ara desgraciadament està en paro, a baix junt al riu Llobregat. El motiu de jo entrar en aquesta empresa és perquè hi treballava la nostra mare i altres familiars. Llavors, doncs, em vaig incorporar en aquest lloc de treball, i tant.
I vostè sabia què hauria de fer?
No, jo no havia vist mai cap fàbrica per dintre. Sí que la mama explicava que treballava les contínues, que feien fil, però no n'havia vist mai cap. Però doncs vaig pensar que quan seria allà, ja que les altres persones ho feien, me n'ensenyarien i jo faria com les altres, i que jo un dia em tenia que incorporar en el món laboral. I ho vaig fer-ho, i ho vaig fer-ho amb voluntat i agraïda de que tingués un lloc a la societat.
I quin horari feien?
Sí, jo vaig entrar a treballar al torn de la tarda i entràvem a treballar exactament a la una, teníem que ser a davant de la màquina. Llavors paràvem a les 6 fins a 6:45, i aquest horari era per sopar, i sopàvem lògicament a baix a Castellet, que en aquells anys doncs les persones portàvem un cabàs o una cistella i es portava vianda a dintre d'una fiambrera, d'una carmanyola, es portava vianda i sopàvem al peu d'unes alzines que encara hi han. A 6:45 tornàvem a entrar a treballar fins a 9:45. Aquest era l'horari que fèiem, i de dilluns a dissabte.
I això quantes hores vol dir al dia?
Fèiem 8 hores diàries.
Molt bé.
Sí.
Elvireta, ens podria parlar del sistema de treball?
Sí, el sistema de treball, concretament en aquesta empresa que m'he referit, doncs com deia, Filatures Forcada, la paraula ja ho diu, filatures, era, doncs, es desenvolupava de la següent forma. Llavors hi havia el tren, el carrilet, el molt enyorat tren, el carrilet, que era una vena, una artèria forta de treball en tota la conca del riu Llobregat. El tren portava les bales de cotó, que es descarregaven a l'estació, on l'empresa tenia un camió que pujava des de baix a Castellet, carregava aquestes bales i les baixava. Llavors, uns homes amb unes masses fortes de ferro tallaven l'embalatge, que era de ferro fort, i llavors les desfeia una màquina que se'n diu el batant. Desfeia aquestes massa tan gran de cotó i llavors passava per un altre... màquines que se'n diu les cardes, on aquí ja es convertia en mitges. Aquest cotó triturat ja es convertia en mitges. Després passava pels manuals, que concretament era el lloc que a mi em van ensenyar a treballar, d'aquí a les metgeres, que ja era metge, ja era més prim, ja ho diu la paraula, metge, i de la metgera passava a la contínua, on de metge ja feia fil, ja quedava convertit en fil.
Molt bé. I feien vacances?
Sí, doncs una vegada va passar l'encarregat, que es deia en Pasqual, un bon home, i ens va dir: a la setmana que ve no tindreu que venir a treballar, perquè diu que es farà una cosa que se'n diu vacances, i estareu 8 dies a casa sense venir i us les pagaran. I no ens ho creiem, i vam anar a parlar amb les persones més grans de l'empresa i vam dir: ai, ha passat el Pasqual i ens ha dit això. Oh sí, també ens ho ha dit, però que és estrany. Pues, oh, però diu que ens pagaran i ens estarem a casa, és molt estrany. I vam anar a parlar amb el director, que era un gran director, amb un gran respecte, el recordo, Mateu Vilarrubí, i ens va dir: sí, 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 és així, estareu una setmana a casa i la cobrareu. I així es van començar les vacances.
I primer no s'ho creien, però va ser cert.
No ens ho creien, perquè això era impensable totalment.
No s'ho havien fet abans.
Sí, l'empresa havia engegat en l'any 1, i mai havia fet vacances. No, aquesta empresa en lloc va ser una novetat, una sorpresa agradable. Estar 8 dies a casa sense anar a la fàbrica i cobrar la setmanada, impressionant del tot, sí.
I hi ha alguna notícia a puntualitzar?
Sí, n'hi ha diverses, però en puntualitzaré una. Pues un dia recordo bé que van passar les persones que dirigien l'empresa i ens van dir: ara, quan seran les 4 de la tarda, els embarrats pararan. Els embarrats eren, doncs, unes poletxes que hi havia a dalt del sostre i amb unes corretges fortes que anaven fins a baix a la màquina, que era el que les feien moure, no hi havia motors. Total, van dir, a les 4 pararan els embarrats, o sigui, la fàbrica quedarà parada. I aneu tots, si us plau, a davant del despatx. Oh, però què passarà? Això no és habitual, no ha passat mai. Sí, sí, aneu-hi, que hi ha una sorpresa. Què serà? I més o menys va traspuar que vindria el senyor bisbe, però no ens ho vam creure, no ens ho vam creure. Però va ser, quan vam ser tots a davant del despatx, va sortir el director i les persones que dirigien l'empresa i es va presentar el molt recordat, el senyor bisbe Monsenyor Vicente Enrique y Tarancón. Una gran persona, ens va parlar, ens vam sentir molt honrats amb la seva visita i recordo bé una de les paraules que ens va dir. I ens va dir, recordar siempre que el trabajo es oración. Ens ho va dir amb aquesta llengua perquè ell s'expressava en llengua castellana. I va ser una anècdota molt curiosa que un senyor bisbe tingués a bé de fer-nos una visita, doncs, al peu del treball. Conèixer directament el treball, allà on treballàvem, el que fèiem. Ens va honrar aquesta presència, sí, de veritat.
Va treballar-hi molts anys?
Sí, vaig treballar-hi molt de gust i vaig treballar-hi molts anys, els manuans, com he dit. Després, per coses de joventut, allà hi tenia amigues i amics que els recordo bé. Els recordo bé els amics de Can Forcada, que allà és on vaig aprendre a ballar, perquè pues, a l'hora de sopar encara sopàvem més ràpid i no estàvem a mitja hora i apreníem de ballar. Els recordo molt bé en aquests amics, i tant que sí, i tant. Perquè llavors també venien de Gaià, venien caminant i encara tinc les amigues, i ahir he parlat i són grans oïdores d'aquest programa, per cert, i venien des de Gaià treballant moltes senyores i noietes i solament un jove, i llavors venien aquí a treballar i quan havien treballat doncs havien d'agafar el camí i tornar-se'n cap a casa, cap a Gaià, caminant. Sí, és així. I bueno, llavors, concretament la pregunta que m'has fet, aquí tenia bons amics, però també en tenia d'altres d'amigues. I treballaven a la fàbrica nova i el Vireta vine perquè a l'hora de sopar anem a casa, ja que la fàbrica nova doncs és al mig del poble, i aquí donaven 3/4 per sopar, vine a la fàbrica nova, coses de joventut, i vaig anar-me'n a la fàbrica nova. Per bordo un bon record de filatures Forcada i dels companys que vaig tenir. Sí, i per aquest motiu de joventut vaig anar a la fàbrica nova.
Molt bé. I què li semblaria si ara escoltéssim Que tiempo tan feliz?
Sí, i el dedico en els companys que havia tingut a Can Forcada. Sí, va ser un temps feliç. Gràcies, Elisabet, gràcies.
puedo ver en la realidad. Y a veces nos llamamos aún de nuevo, volviendo con nostalgia a recordar que tiempo tan feliz que nunca olvidaré. Y hay que cantar alegre de la ayer por nuestra juventud y llenos de inquietud tuvimos fe y ansias de ser.
Aprofitaré per recordar que encara continua el sorteig d'aquella ampolla de cava, que si volen participar en aquest sorteig només fa falta que truquin al nostre telèfon, que és el 93 839 11 12. Els donarem un número i al final de la programació del dia d'avui doncs farem aquest sorteig. Doncs després d'haver escoltat aquesta cançó de Que tiempo tan feliz, continuarem amb la nostra entrevista. Elvireta, vostè, oi que va treballar a una altra empresa?
Sí, jo vaig treballar en una altra empresa i fins al final de la meva vida laboral vaig continuar amb aquesta empresa amb molt de gust, anomenada La Fàbrica Nova. Jo vaig entrar aquí de joveneta, vaig fer el treball que em van assignar i aquí va acabar la meva vida laboral. Aquesta empresa la dirigia un senyor que el recordo amb molt de respecte. Era el senyor Joan, conegut com el senyor Joan. El seu nom era Joan Besoms i encara venero la seva memòria. Una persona molt d'empenta, molt treballador i just. Em plau de recordar-ho.
Vostè a l'altra empresa hi va notar un gran canvi?
Sí, el canvi molt notable, ja que allà eren filats i aquí eren teixits. O sigui, quan jo vaig entrar aquí, vaig ser aprenent de tot el que me van ensenyar. I aquí vaig fer la labor que me van ensenyar i vaig treballar-hi de gust. Ho recordo bé aquests anys. I els companys també, els recordo amb enyorança, uns traspassats, els altres no. I sí, em tinc bons records, de veritat, i el treball el vaig fer a gust.
I què hi elaboraven?
Doncs aquí era teixits, ja era textil, o sigui, l'empresa Vidal. Llavors aquesta empresa, situada aquí a Navàs, aquí al peu de l'Ajuntament, perteneixia, era la mateixa, de la colònia Vidal, teixits Vidal. Llavors, el fil aquí no el feien, ja que solament era teixir, fer la roba. Llavors, venia un camió cada dematí de la colònia Vidal i portava unes caixes molt grans i el fil fet amb bovillos o amb bitlles. I aquí es teixia. Les teixidores amb la llançadora, pim-pam, doncs teixien la roba que prèviament ja havien marcat els dibuixos, o sigui, no es feia solament roba llisa de llençol.
Es feien dibuixos?
Sí, 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 perquè inclús es va tenir un premi d'aquesta fàbrica i tant es feia piqué, o sigui, és una roba que sobresurt el dibuix, bé, el dibuix sobresurt, o triàngols, o quadriláteres, o una flor, i se'n deia gassa de volta, perquè aquesta gassa de volta, el fil que es gastava, que jo em vaig embitllar molt, ja que era la meva missió, se'n deia HE70, d'aquest fil. I llavors aquest mateix fil, prèviament el taler ja estava programat, que es feia tot aquí a la fàbrica, que no venien tècnics de fora, no era menester, o sigui, la mateixa empresa tenia els seus tècnics, i feia un brodadet, un forat, i al voltant del forat un brodadet. I va tenir un premi tot, la gassa de volta. Llavors el piqué era roba més gruixuda, bet, i llavors hi marcaven un dibuix que anava una persiana al costat del taler amb uns claus. I aquests claus sortien més o sortien menys segons el dibuix que s'havia de fer. I el taler ho anava teixint, o sigui, era teixit.
Déu-n'hi-do, quina feina.
Sí, 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 el programa ho programaven aquí. Llavors l'horari també era diferent. Jo vaig entrar-hi aquí a treballar en el torn de la tarda. I aquí s'hi entrava a la 1:30. I es parava a les 6 per anar a sopar, es podia anar a casa, anàvem a casa. I tornàvem a les 7:15 i fins a les 10 del vespre. Aquest era l'horari. Llavors, per diferents raons, vaig canviar el torn del dematí. I entràvem a treballar a les 5:15 i hem de ser a davant de la feina. I plegàvem a la 1:30. També amb 3/4 d'hora per anar a esmorzar. De les 9 a 9:45. Sí, era així, Bet.
I Elvira, hi va treballar a gust?
Sí, jo hi vaig treballar-hi a gust, de veritat que sí, perquè vaig entendre que jo era entesa. Jo em vaig comprendre molt amb aquestes persones i elles també em van comprendre a mi. Jo hi vaig treballar-hi molt a gust. El meu treball era una mica de responsabilitat, però ho feia amb voluntat, perquè tenia que dar la trama, com he dit, que la trama és el fil, en l'argot laboral se'n diu trama,
sí.
Doncs l'HE70 a la persona que el venia a buscar, o 18, sí, i tant, o els 12, la seda, hi havíem diferents. Llavors, doncs, un altre senyor, un altre home i jo, érem els porters, i llavors havíem d'anar a obrir la porta quan tocaven el timbre perquè venia el camió, o persones que venien a fer hores, o els manyans perquè anaven a treballar fora, havien d'entrar o sortir, i els timbres del despatx del senyor Joan, llavors hi havíem d'anar, i ens deia el que havíem de fer, digui fulano que vingui, el guaiti li dono aquest paper i vostè anirà a la farmàcia i li daran l'equip per tornar a omplir el botiquín i els despatxos, i fèiem aquesta labor i el compartíem un home i jo, un gran company vaig tenir.
Hi ha alguna cosa per puntualitzar?
Oh sí, Elisabet, n'hi ha diverses, perquè durant la vida hi ha bastantes anècdotes, però em diré una que serà curiosa i la trobareu curiosa perquè ho és. Bé, doncs, a la colònia Vidal, periòdicament, venien molt bones companyies de teatre, com era la Maria Matilde Almendros, de gran record i una gran professional, o en Ferrer, grans companyies de teatre. Aquestes companyies les feia venir l'empresa Vidal, i en el Teatre Vidal, que encara hi és, a la colònia Vidal, s'hi feien aquestes representacions de teatre. Una d'aquestes obres va ser Préstame tu suegra, que era humorística, l'altra va ser Terra Baixa, l'altra a l'Hostal de la Glòria. Bueno, Pues llavors l'empresa el diumenge, a les 4 de la tarda, posava un autocar en el que hi anàvem, tot gratuïtament, entrada i tot.
Carai.
Sí, sí, Bet, i anàvem a l'autocar, anàvem a la Colònia Vidal, anàvem al teatre, i quan havíem fet, doncs ens tornava a baixar fins a Navàs. Oh, i tant que sí.
S'ho devien passar bé, eh?
Sí, vam veure obres de teatre molt bones, sí, i de bons vols actors. I he pensat que seria una anècdota curiosa.
Oh, i tant, curiosa. Ara gairebé és impensable, això.
Sí, els temps canvien, però
tot
diu que no hi ha mai cap temps passat que no torni.
Oh.
Sí, sí.
I el seu treball, en què consistia?
Sí, el meu treball consistia, doncs, en això, en saber quan tocava un timbre. Hi havia diferents timbres allà on treballàvem nosaltres. Allà on treballàvem nosaltres se'n deia la trama. Sí. Era un lloc una mica tancat, un espai gran, hi havia una taquilla i un mostrador per dintre. I aquí sí, nosaltres teníem que tenir la trama, o sigui, el que es havia d'entregar a les teixidores, tot preparat. Venien les teixidores per aquesta taquilla i deien HE70, i nosaltres li havíem d'entregar, que era una fusta, i tenia 100 puntes, i en aquestes 100 puntes a cada una s'hi posava una bitlla. Eh?
Sí.
I això ho teníem. Després venia un altre teixidor i deia 18, però al moment, sense entretenir-la, per aquesta taquilla. Llavors tenia punt serradures, que venien quan es vessava algú d'oli, tenia punt caps, és curiós aquest nom, però són fils que s'han fet malbé i és un grapat, i llavors els manyans per fregar l'oli, per fregar-se les mans, havíem de tenir tot això a punt, i saber els timbres que hi havia, quin despatx era, perquè pel tocar hi havia diversos despatxos, i nosaltres pel tocar ja sabíem el despatx que ens demanava.
Era un so diferent.
Era un so diferent, sí. I llavors la porta, esclar, la porta ja era més significativa, i el meu treball consistia en això.
A tot
sí,
això.
Sí, bé, sí.
I dels seus companys de treball, oi que en té un bon record?
I tant que sí. Jo vaig treballar majoritàriament amb homes. Amb homes, perquè manyans, homes que carregaven i descarregaven el camió, i els despatxos, llavors, només hi havia una noieta. Es componava molt d'homes. I jo i aquestes persones van ser molt respectuoses amb mi, i eren grans, més grans que jo, molt més, molt respectuoses amb mi, i jo amb ells. I recordo encara converses que tenien, i encara avui em serveixen d'orientació i de guia per la seva serenor, havien passat una guerra, tenien experiències, i sí, sí que els recordo molt de respecte, i hi tinc una relació bona, boníssima, encara el dia d'avui, i tant que sí. I la part més jove de les noietes de la meva edat, doncs a vegades fèiem un autocar i anàvem a Fira dels Reis amb un major. Sí, i tant, les noietes també. Les noietes, que són senyores com ja grans, mantenim una relació cordial. I quan un dia ens fem un llit i cafè i parlem de la fàbrica nova i disfrutem explicant les nostres anècdotes.
Molt bé.
Sí.
I ara què li semblaria si escoltem La Caravana?
Sí, La Caravana la dedico gustosament a tots els companys que vaig tenir a la fàbrica nova. Doncs per ells, amb molt de gust, La Caravana.
No pienses más en ella, su amada está lejana, el antes va en caravana, pueblos y pueblos los vi pasar, los vi pasar, un día su vida azul soñó. Perdió su amor, perdió su dono, perdió la diosa que tanto amó. La caravana con sus canos lisas, la ruta sigue sin sentir su dolor. tan solo él quedó sin compañera. Si ella estuviera y venimos los dos, no pienses más en ella. Su amada está dejada, quiere dejar la caravana para el motel donde quedó. Tan solo él lo ríe, su vida azul, solo perdió su amor, perdió su gozo, perdió la diosa que tanto amó. La caravana con sus cantos de risas, la ruta sigue. Tan solo él quedó sin compañera. Si ella estuviera, que felices los dos, no pienses más en ella. Su amada está lejana, quiere dejar la caravana para ir con ella.
Aviam, Elvira, ara com és la seva vida?
La meva vida ara és pròpia d'una persona gran, jubilada, una vida serena, calmada, pausada, en la qual intento doncs, tenir una certa activitat i un contacte amb totes les persones, ja que és enriquidor el parlar amb les persones i el tenir un contacte i una activitat. Jo procuro tenir cura de la meva llar, de tenir-la decenta, jo també estar presentable, decenta, m'agrada acudir a les funcions religioses, m'agrada, ja hi vaig, de veritat. Llavors la meva vida es desenvolupa així, pacíficament i tranquil·lament, envoltada de la meva família, que és la cosa més important de la meva vida, a les quals adoro i respecto, i procuro respectar-les, ajudar-les, i el meu lema és no ser una càrrega per ells, de cap manera. Aquest és el meu ideal en el dia d'avui.
I la seva afició quina és?
M'agrada fer les labors, em complau molt d'anar cada dimarts en el Club dels Avis, on ve una professora molt apreciada, que és la meva professora, en Rosario Mateus, i ella em va ensenyar de fer el macramé, ja que el macramé és una labor que no era coneguda per nosaltres. I es fa manualment, allà no hi entra ni una agulla, ni un ganxet, res. Em va ensenyar de fer el macramé, he fet massaters, he fet cistelles de macramé, quadrants, etc. Després me va ensenyar de fer flors, artificial, i tant, o sigui, hortènsies amb paper de seda, he fet també cosidors amb rafi artificial, m'agraden aquestes labors. Pel meu compte, també faig flors amb llana. Llavors, faig algunes visites a persones que sé que els agrada una visita en els malalts i tenir una relació estreta, estreta, moral i humanitària.
Molt sí. Bé. I la música li plau?
Sí, m'apassiona, m'apassiona. La música, junt amb la ràdio, han sigut i són vitals en la meva vida. Jo sense ràdio sóc com un ocell sense ales. Aquesta és la veritat. La ràdio, junt amb la música, que ja són, diguéssim, dos germans bessons, són els meus companys vitals de la vida, i
molt
tant
bé,
que sí.
Molt bé, veritat que li agraden molt les sarsueles?
Sí, i tant que sí. M'agraden molt, perquè jo, doncs, de joveneta, els pares ja ens portaven a Manresa, que deien el Gran Cursal, el teatre que encara sí. Hi ha, el Passeig de Manresa, el Gran Cursals, i anàvem a veure les sarsueles allà, sí, algun parell de vegades a l'any, i em ve l'afició dels pares, i sí que m'agraden, molt m'agraden les sarsueles, sí, sí.
I quines són les seves sarsueles preferides?
La immortal per nosaltres i per mi són les Gavilanes, del maestro Jacinto Guerrero. Que sí, que sí. La Luisa Fernanda també, i tan atractiu al Camp de les Sombrilles i a Sant Antonio com és un santo casamentero, grans sarsueles. El Manojo de Rosas és divertida i atractiva, la música bona, però molt fundamental i molt remarcada, la cançó de mort i de guerra. Sí, de veritat, m'agraden molt les sarsueles, és veritat.
Des de quan vostè admira la música i el cant?
Jo, pues, des de sempre, perquè jo a casa ja cantaven els pares allà a la cuina i cantaven les cançons dels orfeons, l'Empordà, les cançons típiques de la nostra terra, les cançons marineres, les sardanes, la cançó de les monges, aquesta sardana també me la van ensenyar els pares, i una que deia quan jo era petitet i era un jove molt alegre, bueno, Rosa Moreneta. Jo des del bressol, diguem, perquè els pares ja cantaven a casa. I per cert, el meu pare cantava molt bé. La veritat, sí, sí.
I el Viret ara segueix l'actualitat musical?
Sí que la segueixo, sí. Perquè la música és bonica i és a respectar, pot tenir diferents modalitats, com tota la vida. També canviem de moda de vestir i de moda de pentinar. I hasta de la forma de guisar també hem canviat, doncs la música també ha canviat, però m'agrada i tant que la segueixo, i tant que sí. La persona que m'agrada molt cantant és el meu ídolo, és el Francisco, el valencià, el Francisco. Aquest m'agrada per sobre de tots, el Francisco.
Molt bé. I ara li està bé que l'escoltem saxo cubano?
Ai, sí. I tant que m'agrada el saxo cubano. El saxo cubano, gentilment, el dedico a totes les persones que d'una manera o altra, més gran o més petit, col·laboren amb que sigui possible que existeixi la veu de Navàs. Doncs el poble de Navàs, sense l'emissora la veu de Navàs, el poble es queda sense veu. A tots vosaltres, els presents i els no presents, els que d'una forma o altra posen el seu gra de sorra, per tots vosaltres, cordialment, el saxo cubano.
ara vostè, Elvira, té la paraula per si vol dedicar alguna cançó, per saludar vostè mateixa, Elvira.
Gràcies. Aprofito aquesta oportunitat que em brinda la veu de Navàs per dirigir-me a tot el poble en general i rodalies. Desitjo, ja que estem en el mes de desembre, que tinguem un Nadal bo, amb salut i pau, bona harmonia i de tot cor uns llaços ben estrets de familiaritat. A tots vosaltres, que continueu fent aquesta tasca tan important, que no decaigueu, que us sentiu acollits, que truquin les persones, que col·laborin, que expressin suggerències. A l'altra vegada, a totes les persones que han sigut invitades en aquest programa tal com som i les que vindran, per haver acceptat gentilment ser un dia els invitats, a ells i generalment tinc el gust de recitar per tots vostès un poema, i el poema porta per nom La tardor, i diu així: recordo la primavera de la meva joventut, que feliços aquells dies, plens de joia i d'inquietud. De totes les coses velles que hi havia al meu voltant, al veure-les tan boniques, el meu cor es feia gran. Alçava els ulls en l'aire, veia els ocells volar, contemplava la grandesa de qui els va crear. Admirava aquestes coses amb tant de goig i tanta il·lusió que vaig que dormir-me en la primavera, despertant-me en la tardor. Amb la cabellera blanca, ple d'arrugues al meu front, mirant al cel em pregunto: aquells ocellets, a on són? Fulles seques, escampades, hi ha per tot el meu voltant, i dic amb melancolia: per què el temps corre tant? Però girant la vista enrere, enyorant un temps millor, el record de primavera em fa viure la tardor. Servidora de vostès.
Molt bé.
Penses más en ella, su amada está lejana, errantes van en caravana, pueblos y pueblos los ven pasar, lo vi pasar con ella, su vida perdió su amor, perdió su dolor, perdió la diosa que tanto amó. La caravana con sus cantos brisa, la ruta sigue sin sentir su dolor. Tan solo él quedó sin compañera, si ella estuviera y felices los dos. Pienses más en ella, su amada está lejana, quiere dejar la caravana para el hotel donde quedó. Y pueblos los ven pasar, tan solo él lo ríe, su vida solloso, perdió su amor, perdió su gozo, perdió la diosa que tanto amó. La caravana con sus cantos de risa, la ruta sigue sin sentir su dolor. Tan solo él quedó sin compañera, si ella estuviera que tienes los dos. No pienses más, ver en ella, su amada está lejana. Quiere dejar la caravana, para ir con ella donde quedó.
I ara arriba el final del nostre programa. Moltes gràcies, Albireta, per haver estat la convidada d'avui.
Gràcies per haver-me invitat. Desitjo molts anys de programació i que el programa continuï amb tant èxit com ara. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè. Albira, bé, fins aquí arriba el programa tal com érem d'avui dia 2 de desembre de 2001, en el qual hem parlat de la vida de l'Albireta com a dona treballadora. Aquesta vegada tornarem a ser amb tots vostès el primer diumenge del mes de gener, concretament el dia 6 de 12 a 1 del migdia, dins el programa dels magazins, i per a poder tractar d'un nou tema que ja tindrem preparat sobre la taula. Hem estat amb tots vostès, Elisabet López i la nostra convidada d'avui, Albireta Molgosa.